Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, cada diumenge a aquesta hora l'ofici d'educar amb la imprescindible Elisabet Pedrosa. Bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger. Obrim les portes de l'ofici d'educar.
Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
El que m'assemblo del meu pare és que ens agrada jugar, ser mandrosos, disfrutar de la vida i xerrar molt. I el que m'assemblo a la meva mare és que els dos ens agrada passar molt temps a la piscina, ens agrada menjar molta xocolata, som amables i empàtics. Si algun dia tingués algun fill, m'agradaria que el meu fill heredés de mi la empatia, l'amabilitat i, si volgués, anar a la piscina alguna vegada. I la xocolata.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit que creu que ha heretat el gen dels seus pares. Fins a quin punt heretem com som? Els gens condicionen els nostres comportaments. Què és l'heretabilitat? Tenim un llegat innegable dels nostres progenitors en forma de gens concrets que ens han lliurat i de l'educació que hem rebut. Una herència que és biològica, però també cultural. Però la podem matisar de manera conscient i volguda heretant-nos a nosaltres mateixos. Aquesta és la tesi del llibre Hereta't. En parlem avui amb...
David Bueno, doctor en biologia, director de la Càtedra de Neuroeducació i autor de Hereta't. El contrapunt d'humor el posarà el pare primerenc Sergi Vives. Connectarem amb el Víctor Saura, director del Diari de l'Educació. Farem un apunt de ratolins i guineus amb la Marga Almirall de Drac Màgic. I acabarem amb les lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Molts comportaments són innats, la qual cosa remet d'una manera o altra a la genètica. David Bueno.
I llegim en aquest llibre Hereta't de David Bueno. El genoma humà està format per uns 20.300 gens, la major part per duplicat de cada parella. Un l'hem heretat de la mare i l'altre del pare a través del material genètic. I els tenim amb diferents variants o al·lels que presenten petites diferències, i d'aquí que cada persona és genèticament diferent, amb l'excepció dels bessons idèntics. Benvingut, David Bueno. Fins a quin punt heretem com som?
Hola, què tal? Mira, heretem una bona part del que som. A vegades més fins i tot del que podríem arribar a pensar, però mai som idèntics a ningú, mai ho heretem tot al 100%, i aquí està una mica la gràcia de la genètica.
De fet, tu fas una distinció entre temperament, caràcter i personalitat.
Sí, bueno, són aquelles distincions que es fan moltes vegades també des de la psicologia per poder-ho després examinar o estudiar. El temperament es considera que és el que té un component biològic més fort, és la part biològica, i per tant la més susceptible de ser heretada. El caràcter, la personalitat, són una barreja d'aquest temperament amb els atzars de la vida, amb com què ens ha anat passant fins ara, com ens hem educat, fins i tot quins somnis tenim de futur, no?
Hi ha comportaments innats, és a dir, ser agressiu, o ser temorós, o ser insegur, o ser valent, o ser irat?
Tots aquests comportaments tenen una part innata, però no és 100% innat. És a dir, per exemple, a ser agressius o ser impulsius. L'agressivitat, a moltes vegades, és conseqüència d'una impulsivitat, no? Ser impulsius té un component genètic i s'han identificat alguns gens que influeixen en això. I aquesta és la paraula important, que és que influeixen, no que determinen això. Llavors, jo, aquest és que és un cas que és molt, per mi és molt, molt, molt significatiu, perquè dona a entendre molt bé exactament de què estem parlant quan parlem d'aquesta predisposició genètica, no? Hi ha un gen que predisposa cap a la impulsivitat i l'agressivitat que s'anomena MAOA. Són les inicials de monoaminooxidasa de tipus A, no sé quin nom és pitjor dels dos, eh? Que és un gen que presenta dos variants. Aquestes dues variants, aquí el nom és fàcil. Una és la variant llarga, l'altra és la variant curta, perquè una és més llarga que l'altra. La llarga funciona amb més intensitat que la curta. S'ha vist que les persones que tenen les dues variants llargues tenen un caràcter una mica més reflexiu o menys impulsiu. En qualsevol situació, tant si el seu entorn on viuen i on s'han educat és un entorn estable o és un entorn relativament conflictiu. En canvi, les persones que tenen dues variants curtes tenen més predisposició per ser agressives o impulsives, però només si l'entorn on viuen i on s'han educat és conflictiu. Si l'entorn és estable, són exactament igual de reflexius que els que tenen les dues variants llargues. I aquesta, per mi, és la part més important. És aquesta distinció entre determinar o només condicionar, afavorir, en funció de tota una sèrie de factors que són els que acaben de modular tot aquest aspecte genètic.
La cultura, llegim al llibreret, et condiciona com veiem el món i ho fa afaiçonant, m'agrada molt, aquest verb que va ser, donant forma al cervell, als aprenentatges a través de les vivències de les famílies, de les experiències fortuites i dels sistemes educatius, faciliten l'establiment d'unes connexions neuronals que influeixen en com serà el caràcter i la ment de la persona i que s'assumaran als condicionaments genètics per fer que cada persona sigui única, que ve a ser tot això que ens estàs explicant, no? I apareix el concepte d'heretabilitat, que comprèn tant els factors genètics com ambientals. A veure, què és això de l'heretabilitat?
Mira, explicar-ho és molt senzill. Calcular-ho és molt complicat, però és molt simple d'entendre. L'heretabilitat el que pretén és quantificar en percentatge quines influències genètiques, sense dir quin gen concret és, només quines influències genètiques té qualsevol aspecte de la nostra biologia, i això inclou el temperament. El temperament o fins i tot la facilitat per aprendre unes coses o unes altres. Vale? És un percentatge. I aquest percentatge mesura quines diferències entre dues persones qualsevol respecte a aquell aspecte concret que estem mesurant, quin percentatge d'aquestes diferències són genètiques. I la resta de diferències assumim que són degudes a l'ambient, a com s'han educat, a aquells atzars que els hi ha passat a la vida, a com s'han percebut a elles mateixes, és a dir, tota la resta que no és la genètica estrictament parlant.
I ens parles l'heretabilitat, per exemple, de la intel·ligència, de la capacitat de lideratge, de tendències polítiques, de la resiliència, de la memòria de treball, de la honestedat.
Tot això són aspectes del nostre comportament, del nostre temperament o del nostre caràcter, és igual. L'important és que tots aquests aspectes són facetes de la nostra vida mental, i la nostra vida mental tota sorgeix del funcionament del cervell. Que el cervell és un òrgan biològic, és un òrgan que es forma seguint el dictat d'uns programes genètics i que es va reformant constantment, va fent connexions noves, influïda per l'ambient, però també va fent les connexions noves influïdes per aquest conjunt genètic que cada persona té. Clar, per això, si cada persona té unes variants gèniques lleugerament diferents que condicionen de manera lleugerament diferent, això fa que no hi hagi dos cervells iguals. Ja des del punt de vista genètic, ja prescindint ara de l'ambient, que encara els fa més diferents, però només parlant dels aspectes genètics, ja no hi ha dos cervells que siguin exactament iguals, per tant, no hi ha dues ments que siguin exactament iguals. Vol dir que no hi ha dues persones que siguin exactament iguals respecte a honestedat, a memòria de treball o el que nosaltres vulguem imaginar, no?
L'entorn, les modificacions epigenètiques, les experiències que vivim que marquen l'ADN i la manera com funcionen els gens, que contribueixen a l'adaptació i poden influir en el comportament i es poden transmetre també als fills perquè en néixer estiguin més adaptats, tot i que es perden en dues o màxim tres generacions, per tant, no acaben formant part del llinatge. De fet, expliques el cas a la Segona Guerra Mundial, un cas que moltes vegades se n'ha fet menció i que és molt interessant, de la fam a Holanda, que va afectar la generació que ho va viure, però també les següents, amb problemes d'obesitat, altres malalties i trastorns mentals. A veure, com s'explica i quina és la transcendència d'aquest cas?
Per aquest cas, la transcendència que té és que està molt ben estudiat, perquè els holandesos són molt sistemàtics i van recollir totes les dades mèdiques de totes les persones des de la Segona Guerra Mundial, ja ho feien abans, però van continuar-ho fent fins ara. Per tant, es pot seguir molt bé els llinatges, les famílies, com s'han vist afectades per qualsevol tipus de patologia. Que això ha permès fer unes inferències importantíssimes. Llavors, en aquest cas, la importància que té és que va demostrar per primera vegada la importància dels factors ambientals respecte a com funcionen els gens. Clar, els gens, cadascú té els que té. I no ens canvien. Els mateixos que tenim quan naixem són els mateixos que tenim al final de la nostra vida. Però els gens han de funcionar d'una manera o altra. Se'ls hi ha de dir, ara et toca funcionar tu, ara funcionaràs amb més intensitat o menys. Doncs un dels diversos mecanismes que hi ha, no és l'únic, és el que s'anomena el de marques epigenètiques. que consisteix en posar unes molècules en el material genètic com si fossin senyals de trànsit, que indiquen en el gen que hi ha allà si ha de funcionar o no i amb quina intensitat ho ha de fer. Part d'aquestes marques epigenètiques s'estableixen en interacció amb l'ambient. L'ambient no només condiciona com es formen les xarxes neuronals i el nostre comportament, sinó també com funcionen els nostres gens. Això té un sentit adaptatiu. Hi ha un altre exemple que es coneix, que és el del metabolisme de la calor corporal. Una persona que neix a Groenlàndia, bueno, potser ara tenen calefaccions millors que les nostres, però abans, clar, en un ambient tan gèlid, part del seu metabolisme s'havia de desacoplar per generar calor, perquè si no morien congelats. En canvi, si naixies al tròpic, el que havies de fer era suar per no morir fregit per dins de la calor que fa, no? Doncs aquests gens del metabolisme s'afegien a aquestes marques epigenètiques i ja funcionaven diferent durant tota la vida, perquè, és clar, la biologia no ha evolucionat perquè anem d'una banda a l'altra del món en poques hores. Allà neixes, allà on neixes, allà mors. És l'espècie humana s'ha forjat d'aquesta manera, no? Això ja se sabia. El que s'ha vist és que aquests factors ambientals també condicionen com funcionen amb marques epigenètiques gens implicats en el comportament. Llavors, en el cas aquest de la gran fam holandesa, on la ingesta calòrica va quedar reduïda a 300 quilocalories al dia, quan la mitjana hauria de ser entre 2 i 3.000, clar, les persones es van haver d'adaptar. I això va introduir unes marques que van fer que moltes poguessin sobreviure. Clar, un es planteja com van poder sobreviure tot un hivern d'aquesta manera. Moltes van morir, també, però moltes van sobreviure. Doncs perquè el seu genoma va canviar la manera de funcionar. I aquestes marques queden. Es fan en un moment donat i queden durant molt de temps o tota la vida. Quan és un trauma tan sever com aquest, i això també s'ha vist, per exemple, en casos de síndrome d'estrès posttraumàtic, on hi ha un trauma molt sever, la mateixa biologia interpreta, no és que ho interpreti, però ha evolucionat per funcionar d'aquesta manera, que si una persona ha viscut aquell trauma tan sever, és possible que els seus descendents també passin per una situació similar. I el que fa és que quan neixen, quan es formen els gàmetes, òvuls i espermatozoides, ja afegeix aquestes marques per deixar-los a punt per si un cas s'ho troben. Clar, si no s'ho troben, la següent generació normalment ja ho ha perdut, perquè ha de ser una cosa puntual. Si també s'ho troben, ho tornen a fer per la següent. I això passa, per exemple, amb la fam holandesa, va passar i va afectar alguns tipus de trastorns mentals que els permeten adaptar-se quan hi ha molta fam, però quan no n'hi ha, això genera doncs, un problema personal i social. S'ha vist amb síndrome d'estrès posttraumàtic i s'ha vist també, i això és una cosa que a mi sempre faig molt èmfasi perquè la gent m'escolti, quan els adolescents consumeixen substàncies tòxiques, drogues, per exemple, marihuana, com que és tòxic, alguns gens del seu cos reben marques epigenètiques perquè puguin adaptar-se a aquestes substàncies tòxiques. I en alguns casos s'ha vist que ho passen als seus descendents, que naixeran amb menys predisposició per ser curiosos, amb més predisposició per ser impulsius i per poder patir en el decurs de la seva vida de pressions. Per tant, no és només el que ens passa, sinó també el que nosaltres fem que ens passi.
Avui escoltem amb molta atenció David Bueno amb aquest llibre Hereta't en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
M'agrada la família que m'ha tocat.
Una de les funcions del cervell és aprendre de l'entorn per anticipar-se als canvis i gestionar les incerteses. David Bueno.
I el cervell és un òrgan biològic format per milers de milions de cèl·lules especialitzades, entre les quals destaquen les neurones, uns 86.000 milions de neurones, amb una mitjana d'uns 200 bilions de connexions entre elles, les sinapsis, i d'aquí deriven els comportaments, les facultats mentals i les capacitats cognitives. Expliques al llibre un cas que et va corprendre, un home de 40 anys que no havia expressat tendències pedòfiles i de sobte va començar a consumir pornografia infantil. Què va passar amb aquest cas?
És un altre d'aquells casos molt estudiats de la literatura científica perquè t'indiquen molt bé com funciona el cervell. Simplement era una persona normal, tenia parella, tenia fills, I un dia, doncs, van, bueno, a través d'una investigació d'un cas de pedofilia, van veure que consumien continguts pedòfils. El van detenir, el van jutjar, el van condemnar, i just quan estava ingressant a la presó, els primers dies d'estar allà condemnat, va començar a tenir forts mals de cap. El van portar a la infermeria i després d'una sèrie de proves van veure que se li estava formant un tumor al cervell. El van operar, li van treure el tumor i aquestes tendències pedòfiles van desaparèixer de cop. La qual cosa va portar a hipotetitzar, que és que havia alterat una sèrie de connexions neuronals, clar, una cosa que estava creixent descontroladament, fent força sobre el voltant, i per algun motiu, no se sap per què, això li havia induït aquestes tendències pedòfiles. Això va permetre que li reduïssin la condemna, va sortir en llibertat, i un any i escaig després d'haver sortit en llibertat, ell mateix va notar que tornava a tenir tendències pedòfiles. I ja amb l'experiència prèvia, un senyor molt, molt assenyat va anar al metge. El tumor se li estava tornant a reproduir i estava tornant a alterar la configuració d'aquesta zona del cervell. Clar, perquè aquestes tendències i no una altra cosa, això és el que és més difícil d'interpretar i més en un cas puntual i concret, no? Vull dir, potser era una persona susceptible a aquest tipus de comportaments, encara que siguin anormals i aberrants, però... I això afegia la gota que faltava, però en condicions normals no ho hagués manifestat mai, tampoc, no?
Ens podem imaginar un futur en el que podríem actuar sobre una zona concreta del cervell per modificar el caràcter o determinats hàbits que fossin nocius? És a dir, podríem en un futur tenir aquesta capacitat d'incidir sobre el cervell per canviar?
Sí, hi ha proves. Una altra cosa és que també fa una certa angúnia, no? Perquè igual que pots canviar hàbits que siguin perniciosos per tu o pel teu entorn, també pots generar hàbits que acabin sent perniciosos, eh? A veure, això, per exemple, van començar a assajar a l'exèrcit nord-americà a través del que se'n diu estimulació elèctrica o magnètica transcranial, en la qual s'estimulen zones del cervell mentre estàs fent determinades activitats, i era perquè guanyessin en impulsivitat.
Ostres!
Clar, a veure... segurament a nivell social, a nivell humà, no és el més adequat, no? Almenys és la meva visió, si més no, eh? Ara, clar, si tu tens una persona, per exemple, un maltractador, i que realment reincident, i que veus que a través dels tractaments psicològics no hi ha manera de reconduir-lo, i per tant és un perill pel seu entorn, i hi ha una manera de reorientar aquestes connexions perquè deixi de ser-ho, jo crec que aquí sí que tenim ja una altra porta oberta molt important, que és pel seu entorn, perquè és per descomptat, però també per ell mateix, perquè pugui viure tranquil·lament sense aquest comportament que és perniciós per tothom.
Més coses que llegim al llibre Hereta, de David Bueno. La sorpresa fa que s'activi el tàlam, el centre de l'atenció, la qual cosa facilita que ens fixem en allò que ha estat causa de la sorpresa i pot activar l'estriat, que genera sensacions de recompensa i posa en marxa la motivació. A veure, com l'educació, en aquest programa parlem sempre molt d'educació, com modifica el cervell l'educació?
Bueno, és una relació bidireccional, clar. Aprenem, perquè tenim un cervell que aprèn, i aprèn per si mateix, aprendre és un instint, però tot allò que aprenem queda fixat en el cervell en connexions entre les neurones. Són les mateixes connexions que després generen el nostre caràcter i els nostres comportaments. Per tant, a través de l'educació estem literalment reestructurant les connexions neuronals del nostre cervell. Per això és tan important el tipus d'educació. I aquí, i és una cosa que també a mi m'agrada dir molt, sempre hi ha components ideològics. És a dir, si alguns ven que hi ha un sistema educatiu que no té ideologia, ens està enganyant directament. Clar, jo puc, per exemple, muntar un sistema educatiu basat en el temor, en la por al càstig, la por a suspendre, la por a fer el ridícul, la por al que sigui, i això generarà una sèrie de connexions neuronals que seran diferents a si jo baso un sistema educatiu en la curiositat, en la motivació, en l'empoderament personal, en la capacitat reflexiva, que generarà unes connexions diferents. I, per tant, aquelles persones, aquelles personetes, aquells infants i adolescents, quan siguin adults, el seu caràcter també serà diferent. Des de l'educació estic influint en com serà la societat del futur a través de les connexions neuronals de les persones.
De fet, les emocions fixen l'aprenentatge amb més eficiència. Les positives i les negatives.
Totes. totes. I les negatives, a vegades, encara més d'eficiència que les positives, perquè són, des del punt de vista de supervivència biològica, més importants. Poder-me protegir d'una amenaça, la por, és molt important, perquè una amenaça real pot acabar amb la meva vida. I qualsevol cosa que aprengui d'aquesta manera quedarà molt implantada, però després no la voldré fer servir. Si no m'obliguen, perquè cada vegada que la faci servir reviuré aquella incomoditat associada a la por. Clar, amb un sistema educatiu que el que volem és que els aprenentatges siguin eficients, bueno, almenys és el que jo penso, que han de ser eficients, perquè després els utilitzin espontàniament a la seva vida, els combinin de maneres noves i mantinguin les ganes de continuar creixent, de continuar aprenent, ha de ser un aprenentatge basat més en la motivació, en les ganes de, bueno, en aquest plaer, en aquestes sensacions de recompensa per veure que estàs aprenent coses.
Avui, Hereta't, de David Bueno, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar.
Conèixer el món m'obre la ment.
El cervell funciona com un tot integrat, des d'on es generen i gestionen els nostres comportaments. David Bueno.
I diu també el David Bueno, els gens que els nostres fills hereten no els podem canviar, però l'ambient on els fem viure, sí. El tipus de criança afecta també l'epigenoma dels fills. Abans ens parlaves de la responsabilitat, per exemple, de fer un consum de drogues que pot afectar la nostra descendència.
I la manera com eduquem els fills també. I també és un d'aquells altres casos que jo crec... Bueno, és que jo penso que això s'hauria d'explicar, ja em perdonareu, a la secundària. Perquè tots els que passen per la secundària, en algun moment o altre, potser es plantejaran ser pares o mares, i per tant, són aquelles coses que cal saber, no? Penso. S'ha vist que el que s'anomena la criança negativa, basada en la poca o nula calidesa afectiva, en el rebuig o l'hostilitat cap als fills, en una descompensació entre recompenses i amonestacions de tipus educatiu, en comparació a aquesta criança negativa amb la criança positiva, que seria tot el contrari, seria doncs una protecció no sobreprotectora, un acompanyament emocional, un equilibri entre recompenses i amonestacions de tipus educatiu, doncs aquests dos tipus de criança diferents generen patrons de marques epigenètiques també diferents, perquè el cervell s'ha d'adaptar al que tu tens al teu entorn i els pares és el primer referent que tu tens a la teva vida. I això fa que, quan després són adolescents i joves, els que han tingut una criança negativa, aquestes marques fan que siguin menys curiosos, menys reflexius, fins i tot amb més tendència a poder tenir alguns tipus de trastorns mentals posteriorment a la seva vida.
I aquesta responsabilitat funciona, diríem, en negatiu, però també en positiu. És a dir, hi ha actituds o hàbits o comportaments o que podem fer, com per exemple cites el sentit de l'humor, que també poden beneficiar la descendència en sentit positiu, no? Vull dir que això és interessant.
Oi tant. Sí. És important evitar les coses negatives i potenciar les positives. I aquí entraríem, per exemple, en aquesta criança en positiu, el que fa és persones amb molta més autoconfiança en elles mateixes, molt més empoderades, però és que els gens que d'alguna forma influeixen en aquests aspectes del comportament tenen marques epigenètiques que fan que funcionin amb més intensitat. El sentit de l'humor, per descomptat, la capacitat de sorprendre'ns, de meravellar-nos. Una família que va amb els fills i es meravellen de veure com cauen les fulles dels arbres a la tardor, veure com cauen flocs de neu. Tot això no només altera les connexions neuronals dels fills, sinó també a poc va induint marques epigenètiques, bueno, que els faran molt més proactius, molt més transformadors, molt més, el que a mi m'agrada dir, molt més capaços de que quan siguin grans puguin dirigir la seva vida. No només ser protagonistes, que això ho som tots, sinó dirigir la seva vida de manera més o menys volguda.
Més coses que ens diu el David Bueno. L'estrès psicosocial incrementa el cortisol i disminueix la salut en termes socials. Posem un exemple, el que ha passat amb la pandèmia. Pot haver afectat el cervell de les criatures?
Segur que els ha afectat i ja tenim dades. Les criatures depèn molt de com era l'ambient a la família. No és el mateix una família que ho ha viscut amb por, amb temor, molt tancats, que una família que, amb prudència, però ho han relativitzat també i ho han integrat a la seva vida diària i han continuat mantenint doncs, un bon sentit de l'humor, un bon clima dins de casa. Els infants depèn molt, sobretot, d'això, de la família com ho han viscut. Els que ho han passat pitjor són els adolescents i els joves, perquè la família ja no té tant de pes, tenen molt més de pes els iguals, la relació amb els iguals, i no s'hi han pogut relacionar. I aquí s'ha vist, no a nivell de modificacions epigenètiques, o almenys jo no he llegit cap treball encara, però sí a nivell de connectivitat cerebral, ha incrementat, per exemple, la tristesa, la depressió, fins i tot la impulsivitat i l'agressivitat. Ho estem veient, molts d'aquests aspectes agressius que veiem quan es reuneixen els joves, que no és que no s'hagin de reunir, és que potser haguéssim hagut de preveure amb temps que s'haurien de reunir malgrat la pandèmia, d'alguna manera controlada, per evitar justament que passés això. El que no sabem és com continuarà, si això es reconduirà fàcilment o no, perquè com que no havia passat mai, no ho podem saber.
Per reconduir-ho, fins a quin punt es poden reeducar o canviar respostes i el comportament quan hi ha, doncs ara parlàvem en aquest cas de la pandèmia o altres casos d'haver tingut doncs un embaràs en el que, perquè tu expliques que afecta també l'abans, el després, el naixement, no? Aquest cortisol que apareix i que incideix en aquella persona, no? Tot això, com es pot després reconduir?
Però tot és reconduïble, perquè el cervell és plàstic, maleable, i pot fer connexions noves. Ara bé, per reconduir-ho cal un ambient que et permeti reconduir-ho, que afavoreixi aquesta reconducció, i sobretot que la persona que ho ha de reconduir sigui conscient que ho ha de reconduir, perquè això incrementa l'activitat cerebral a les zones de metacognició, la capacitat de ser conscients dels nostres propis pensaments, genera més connexions i permet reconduir-ho més fàcilment. Clar, el que tampoc no hem de ser ingenus, de dir que tot és reconduïble al 100% com si no hagués passat res. No és això. Ara, tot és millorable, absolutament tot. Fins quin punt? Dependrà molt de com també l'entorn continuï acompanyant aquella persona i de la capacitat d'autoresponsabilitzar-se que tingui aquella persona.
Areta, de David Bueno, avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
L'Ofici d'Educar, Premi Marta Mata 2021. Passa-ho.
Genètica i ambient interaccionen en tots els aspectes del comportament humà de manera complexa. David Bueno.
El David Bueno, que la responsabilitat comença per un mateix, d'aquí hereta't, fent referència a la capacitat que tenim d'alterar el nostre futur de manera conscient i volguda. Per on podem començar? I t'he d'afegir una pregunta que ara ens faré arribar la Rosa, la nostra tècnica, que deia, meditacions, aquest tipus d'activitats, com ens poden beneficiar en aquesta consciència de... mereto, no? Em milloro.
Clar, la idea és que si un és conscient d'on estàs, d'on vens i d'on vols anar, és molt més fàcil trobar mecanismes, poder fer plans, per dir-ho d'alguna manera planera, de què vull fer i què he de fer. Clar, cada vegada que nosaltres estem pensant sobre nosaltres mateixos, estem activant xarxes neuronals que, pel simple fet d'activar-les, reforcen les connexions que tenen i en fan de noves. Si jo, per exemple, veig en un moment donat que hi ha una sèrie d'activitats que em fan por, i penso, és que no m'haurien de fer por, o no em convé. També podem ser una mica egoistes amb això, eh? No em convé tenir por perquè m'interessa una altra cosa. A mesura d'anar-me forçant a rebaixar la por o buscar mecanismes que em compensin aquesta por, estic activant connexions neuronals que em faran que la propera vegada aquest nivell de por, aquest llindar, sigui una mica inferior. És aquesta capacitat d'autoreconducció que tenim. Clar, per fer això, l'ideal és sempre disminuir primer l'estrès. L'estrès dificulta, fa baixar l'eficiència i fins i tot pot arribar a bloquejar la capacitat reflexiva i de prendre decisions del cervell. Clar, si hem de reflexionar i prendre alguna decisió, no ho podem fer amb estrès. Però un estrès molt lleu, que pot ser fins i tot activador, no passa res. El problema és quan l'estrès és moderat o agut i especialment quan és crònic. I aquí és on pot jugar un paper molt important l'esport, la meditació en qualsevol de les seves formes, diguem-ne ioga, diguem-ne tai chi, diguem-ne meditació a seques, mindfulness, o simplement seure a veure una posta de sol o un salt d'aigua a la muntanya, o... És a dir, aquesta capacitat de poder-nos relaxar, ja sigui fent alguna activitat, o simplement perquè jo mateix sé com controlar-ho quan estic, doncs, això, veient una cosa bonica, això fa baixar el nivell d'estrès. I, per tant, afavoreix qualsevol reconducció posterior que nosaltres vulguem fer.
Els gens no els podem canviar, ja ho hem dit diverses vegades, per l'ambient sí, per nosaltres i per les generacions que vindran. Si en voleu saber més, hereta't de David Bueno, la responsabilitat, que n'hem parlat avui, que tenim respecte als nostres descendents.
És una responsabilitat que comença ja abans de que pensem que volem tenir descendents. És el que comentàvem sobre l'adolescència, per exemple, segons quines actituds tòxiques, consum de substàncies tòxiques de l'adolescència pot influir, però no és que influeixi a tothom ni sempre. Estem parlant d'estadístiques fetes en poblacions àmplies, però pot influir en com serà el caràcter d'aquests descendents. Fins i tot el nostre estat emocional quan estem gestant una criatura. S'ha vist que les mares que estan ben acompanyades pel seu entorn, un acompanyament no sobreprotector, que les empodera, però que se senten emocionalment segures, això també influeix amb les connexions neuronals i amb l'epigenètica d'aquell fetus que estan gestant.
No se senten emocionalment segures perquè estan vivint una situació molt complexa, les repercussions...
poden tenir repercussions respecte a com serà el comportament del seu fill quan neixi, del seu fill o filla. Passa que tot és reconduïble, és a dir...
Passa que aquí sempre hi ha un component que tu parles de responsabilitat, però que els pares la podem sentir com una culpa, no? Llavors, com vivim això des de la responsabilitat i no des de la culpa?
Això és complicat, perquè tenim molta tendència a culpabilitzar-nos, i més en una societat on la culpa, el pecat, ha format part de la nostra tradició cultural des de fa molts de segles. A veure, la idea penso que és ser conscients de que no ens podem culpabilitzar del nostre passat. El passat passat està. El que hem de fer és responsabilitzar-nos del nostre present.
Clar, però ha deixat empremta en els nostres fills.
Ha deixat empremta, però que és reconduïble. És a dir, si jo he tingut una mala gestació perquè doncs, tenia problemes amb el meu entorn familiar, casos de maltractaments, els casos més bèsties que hi pot haver, Bueno, un moment, quan jo ja he deixat tot això enrere, que primer és empoderar-me per deixar-ho enrere tan ràpidament com sigui possible. I un cop, amb l'ajuda social, amb l'ajuda del meu entorn, ¿vale? Un cop ho he deixat enrere, es tracta de donar un caliu especialment bo, emocional, a aquell infant, mai sobreprotector. La sobreprotecció no és bona, ja em sembla que ha quedat clar perquè ho he dit diverses vegades, però sí donar-li aquella sensació de confiança, de que la mare, de que el seu entorn confien en ell, de que ell pot confiar en els altres perquè aquestes connexions que s'han fet es vagin diluint amb totes les noves que farà, que són moltíssimes i que poden canviar radicalment això que en un moment donat pot haver passat.
Avui, a l'Ofici d'Educar, aquest llibre, Hereta't, com influeixen en el nostre comportament els gens i la biologia. David Bueno i Torrents, moltíssimes gràcies. És un llibre en el que podreu aprendre moltes paraules que a vegades ens costen una mica perquè arribes a un nivell tècnic important, però està bé perquè ens il·lustrem en termes de ciència.
Jo penso que està bé. És una manera també d'incrementar la cultura científica general.
I tant que sí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa. David, una forta abraçada.
Un plaer, com sempre, una abraçada.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
De dites sobre semblances entre fills i pares, no en falten. Fill de pare ballador, tot el dia salta. Segons l'arbre, el fruit. Cabres virades fan cabrits virats. Doncs això, que els testos s'assemblen a les olles. Però escolteu, i quan et surten dos testos de cop? Clar, un cop van néixer les meves bessones, la sang de la meva sang, la meva descendència, vaig comprovar que costava trobar res meu. Perquè d'una, de seguida tothom deia, aquesta és clavada a sa mare. Mira si és sa mare en petit, però si és igualeta a la mama, quina gràcia. I l'altra és més teva, no? Potser sí que té una retirada a tu. No. Què vol dir que és més teva? Una és idèntica a sa mare i l'altra té només una retirada a tu? No, no. Tu m'ho estàs dient per descarte.
Ara.
Com aquell qui rep un premi per participar.
Una abraçada.
No, jo no vull almoina. Si s'assembla, s'assembla. I si no, no.
I punto, i res més, no.
I les nostres bessones no s'assemblen al pare ni entre elles. Són dos caràcters ben oposats dins de dues nenes amb trets físics ben diferents. L'una amb el cabell arrissat, l'altra llis. L'una valenta, l'altra prudent. L'una xerraire, l'altra reservada. L'una clavada a sa mare, l'altra som pare, no. Tampoc havia somiat, en tenir cap rèplica exacta, jo. El meu nassot ja l'aguanto jo, que ja m'hi he acostumat. I tampoc espero que tinguin ni les meves inseguretats ni la meva paciència. Merda, era paciència el que no tenia? Bueno, és igual, anem per feina, tu. Sabeu què passa? Que no vull condicionar les bessones amb les meves dèries. Tret d'algunes coses, això sí. Vull dir, hi ha coses transcendentals per a una criatura, com una bona alimentació, uns valors, l'afecte i saber-se l'himne del Barça abans de fer P4.
Mare de Déu, tu.
En fi, que abans de néixer només desitjava que les nenes agafessin el millor de la meva dona i el meu. 3 anys després d'un munt d'hores de son perdudes, només vull que les nenes s'assemblin al meu gat, que només s'aixeca del llit per anar a menjar.
L'ofici d'educar. Paraula de gat.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
De tant en tant connectem amb els nostres companys i amics al Diari de l'Educació, amb el Víctor Saura, el seu director. Avui, Víctor, ens portes dos temes, dues històries en positiu, casos d'èxit, que podríem dir. Què ens destacaries del vostre diari?
Sí, doncs bon dia. Primer de tot, deixa'm felicitar-te pel Premi Marta Mata, molt merescut. I,
gràcies.
I aleshores, ara... us explico dos temes recents que hem publicat. Un, de fet, és d'aquest mateix divendres, no? I sí, són dos casos d'èxit, tant que critiquem sempre, no? Doncs que tot està molt malament, el sistema no funciona, etc. Doncs, home, de tant en tant poder publicar casos en els quals veus que les coses han funcionat o estan funcionant o aparentment estan funcionant, doncs també ve molt de gust, no? Aleshores, el primer és un cas d'èxit, però és d'aquests casos que encara s'ha de fer molta cosa, no? Em refereixo a les escoles de noves oportunitats, que elles reclamen, segurament amb tot el dret, no? que han d'estar més presents, no? Quan es parla de sistema educatiu. I el que hem fet és anar a entrevistar a un jove que ha passat durant 3 anys per, segurament, l'escola Segona Oportunitat o de Noves Oportunitats més coneguda, que és el Llindar, no? I aquest jove senegalès ens ha explicat la seva història i és la que hem tractat d'explicar al Diari de l'Educació, no? És un nano que va arribar amb 17 anys, encara sent menor d'edat, i que va arribar, en principi, a Granollers per estar amb els seus oncles, però el seu oncle va haver de marxar i ell es va quedar sol i va estar durant bastants mesos, doncs això, fent el que fan a molts senegalesos, no? Doncs allò, la manta, la xatarra, tot això, la ferralla, però... I aleshores, bé, el van orientar cap a... Ell volia estudiar, el van orientar cap a una escola de segones de noves oportunitats. I després d'un temps amb tot aquest procés, doncs, és un noi que avui en dia té un contacte laboral, té permís de residència, ho té tot, i té un català fantàstic après al carrer, no? No sé, us recomano el reportatge perquè val la pena. I el segon és el cas d'un nen de 3 anys, que es diu Aleix, que té una malaltia minoritària bastant complexa, que el debilita tot l'aparell muscular i, per tant, té molt poca parla, té moltes necessitats, necessita una respiració assistida amb traqueotomia, necessita alimentar-se per butogàstric. I bé, aquest noi, aquest nen, començava P3 aquest curs i bé, se'n va parlar una mica a finals del curs passat perquè bueno, va haver-hi típiques tira i arrons entre l'administració o determinats professionals de l'administració i la família perquè uns el volien portar a un centre molt especialitzat i la família considerava que havia de poder provar la possibilitat d'anar al mateix centre en el qual estava la seva germana, no? Que en aquest cas és el Col·legi Claret que hi ha al barri de Gràcia de Barcelona. Hem anat a veure'l després del període d'adaptació, no? Volíem saber com li estava anant i amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que va ser aquest divendres dia 3, doncs hem explicat doncs, com li està anant, no? I la realitat és que ens hem trobat amb un equip fantàstic, entusiàstic, no? D'aquesta integració que està tenint amb la resta de companys i després, doncs, home, amb un sistema que ha abocat tots els recursos que l'Aleix necessitava per tenir una escolarització amb garanties d'èxit, entre els quals aquests recursos hi ha una infermera escolar permanentment amb ell.
Doncs celebrem aquestes dues històries que podeu trobar, sens dubte, al Diari de l'Educació. Una forta abraçada. Moltes gràcies, Víctor Saura.
Moltes gràcies, Elisabet.
Tu ets qui decideix. Segueix el teu instint.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus amb l'Eva Bach.
Eva Bach, benvinguda. Avui seguim amb els factors de protecció de l'Institut de Minneapolis.
Doncs sí, bon dia, Elisabet. Avui parlarem dels 20 factors, en aquest cas, interns. Factors de protecció interns. L'altre dia vam parlar dels externs. No els diré tots 20, tampoc, sinó que els agruparé en els 4 grups que ells mateixos defineixen, que són el compromís amb l'aprenentatge, els valors positius, les competències socials i emocionals i la identitat positiva o autoestima. Perquè doncs sigui tot com molt més intel·ligible, faig un resum dels factors que hi ha en cada grup. En el primer, en el de l'aprenentatge, doncs el que fan és destacar la importància que la gent jove es vinculi amb l'aprenentatge permanent. I per això és bàsic que creguin en les seves pròpies capacitats. Per tant, algú, els seus adults de referència que dèiem l'altre dia, els ha de fer creure en el seu potencial, en la seva validesa. No tots valem per tot, però tots valem per alguna cosa i això ho hem de trobar. Això ho dic jo, eh? Ho diu molta gent, però vull dir, no és que ho diguin així ells. Parlen d'un mínim d'una hora de treball a la setmana vinculat a l'aprenentatge, saps que ells concreten molt, i parlen també de llegir 3 o més hores a la setmana. O sigui, imagina't, 3 o més hores. Tots parlen d'una hora, dues hores per altres coses, i en canvi a la lectura diuen 3 o més hores a la setmana. El segon grup, el dels valors positius, doncs parlen de la necessitat d'estar moguts per principis que els orientin cap a fons i cap a decisions de vida saludables per ells mateixos i per les persones del seu entorn. Clar, aquí és molt fàcil fer una llista de valors. Parlen de tenir cura de les altres persones, de la justícia i de la igualtat social, de la integritat, de l'honestedat, que diuen dir la veritat, encara que no sigui fàcil, però jo també l'honestedat la relaciono amb ser qui som i amb validar allò que som, de la responsabilitat, del ser una persona prudent en el consum de substàncies, en la sexualitat, en tot. Evidentment, tot això és molt fàcil de dir, però aquí el que importa és el com ens hi posem i el com aconseguim tot això, però no està mai de més recordar que aquest és el far, que aquest és el nord, que aquesta és la, la fita o les fites que ens han de guiar. Després hi ha el grup de les competències socials, que encara que ells només en diguin socials, també hi ha les emocionals, que també en relació a com parlen dels altres factors, sembla que s'ho ventilen molt de pressa, en el sentit de que com si això fos molt fàcil, no? Però no, aquí realment és molt més complicat, perquè parlen de tenir empatia, de tenir sensibilitat, de tenir bones amistats, de relacionar-se amb persones de diferent origen cultural, ètnic, etc. També de poder resistir la pressió de grup i la pressió negativa en situacions perilloses i, evidentment, de saber resoldre els conflictes de manera no violenta. Clar, tot això ho hem de dir, ho hem de recordar, però, clar, com et dic, és molt diferent dels altres, dels altres aspectes. I, finalment, parlen d'aquesta identitat positiva o autoestima, el quart grup, de creure en si mateixos, i aquí també no sols parlen de creure en el seu propi valor, sinó que també parlen de tenir control sobre les coses que els passen. I clar, això és el més difícil, precisament, no? Aquest control, aquest saber-se contenir, aquest saber-ne fer una lectura orientada al creixement, malgrat tots els sentiments difícils que ens puguin comportar determinades coses, doncs aquí, evidentment, hi ha el rerefons de tot allò que hem estat dient des del principi, de com acompanyar les emocions, no? Per aconseguir aquesta visió més positiva d'un mateix, aquesta visió més positiva orientada al futur.
Joves, criatures, tots valeu per alguna cosa. Gràcies, Eva Bach, i fins a la propera. Una forta abraçada.
Una forta abraçada a tothom i a tu, Elisabet.
Quan em quedo molt quiet, tinc la capacitat de quedar-me invisible. I mentre sóc invisible, dormo.
La Marga Almirall, responsable de continguts pedagògics infantils de Drac Màgic, ens proposa una gran pel·lícula, Ratolins i guineus.
És una pel·lícula d'aventures trepidants que tenen lloc en un entorn molt especial, el món dels morts. Uns morts que estan més vius que mai. Els protagonistes són la ratolina Valentina i la guineu Víctor, enemics profuns. Però després d'un malaurat accident es trobaran al cel i comencen sí o sí una amistat que els portarà a viure unes aventures increïbles. La pel·lícula està dirigida per Denisa Grimova i Jan Bubirnicek i està feta amb stop motion a partir d'unes titelles animades de la manera tradicional. Això fa que els personatges tinguin una textura molt única i a més els paisatges estan molt molt cuidats i això ens permet viatjar a través del cinema a uns entorns imaginaris d'una gran riquesa estètica. És un film que s'adreça a nens i nenes per trencar amb un gran tabú, el tabú de la mort. Però sobretot és un film sobre l'amistat, sobre l'esperança, sobre la recerca de l'amor i sobre la valentia i de com acabar amb els prejudicis i superar un passat dolorós. Demostra que tot allò que sembla un final pot ser el principi d'una altra història.
Disculpeu, no m'agraden gens aquestes aparicions improvisades fora del parc. Us ha costat una miqueta, però ho heu aconseguit. Valentina, per fi has entès i desxifrat què vol dir ser valenta de veritat. Has deixat de fingir, a la por t'has enfrontat i un gran amic has salvat. I tu, Víctor, has après a no amagar-te de la por. Li has plantat cara i has desafiat la seva amargor. Heu passat la prova més costosa i ara esteu preparats per qualsevol cosa.
I sentim l'opinió del Jan.
El que més m'ha agradat de la pel·li Ratolins i guineus ha sigut quan, al bosc de boscos, la Valentina es retroba amb el seu pare. La fa reflexionar i la Valentina fa que el Víctor recuperi com l'estat normal, perquè s'havia tornat com salvatge, i recomanaria la pel·li Ratolins i guineus als altres nens i nenes, perquè parla d'una amistat de pare-filla, i si és un nen que burla, aquell nen reflexioni de la burla, perquè la burla fa mal. I també parla de l'amistat entre un ratolí i una guineu.
Soc
sóc un pallasso i m'agrada molt riure.
I la setmana vinent actuar davant del bullying. Us deixem amb el disc de la Marató, Arnau Griso, Adeu demano. Sigueu lúdics, positius i alegres. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silluell. Fins a la setmana vinent. Roger, bon programa i fins la setmana vinent.
Una abraçada, Elisabet, gràcies.
Que els meus ulls avui despertin veient la teva mirada, jo.
Adeu demano.
Que la mare no se'n mori, que el meu pare em recordi.
Adeu demano.
Que tot quedis de la vora, jo no vull que tu te'n vagis o vida.
Adeu demano.
Que l'ànima no descansi si t'estimo tota la meva vida. Pels dies que a mi em queden i les nits que mai arriben, jo.
Adeu demano.
I pels fills que arribaran i els nets que encara no coneixen.
Adeu demano.
Que el meu poble ja no vesi tanta sang i que la lluita perduri.
Adeu demano.
Que l'ànima no descansi si t'estimo tota la meva vida.
Una mica més de vida per donar-te. Jo el meu cor sencer voldria entregar-te. Una mica més de vida per donar-te.
Una mica més de vida, jo.
Adéu.